Benvingut, benvinguda a un nou programa del Barcelona versió original, a Ràdio Maconda, la ràdio de les biblioteques de Barcelona. Et parla Roberto Díaz des de l'estudi de ràdio de la Biblioteca Gabriel García Márquez. Recorda que el Barcelona versió original és un programa documental, participatiu i de proximitat que vol apropar-te a aquelles històries no tan conegudes dels barris de la nostra ciutat. Un programa que pretén baixar al carrer i recuperar la nostra memòria a través de la veu dels veïns i les veïnes de Barcelona. El propòsit de tot plegat és ser l'altaveu d'aquestes vivències col·lectives que conformen la història recent de la nostra ciutat. Com bé sabeu, en aquesta tasca de redescobrir Barcelona, comptem en la part documental amb la col·laboració del taller d'història de la Societat d'Estudis de la Verneda de Sant Martí. A més, comptem en la narració del programa amb la Olga Miñana i en la part tècnica amb l'Albert Fernández. Un cop feta la presentació, continuem!
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
En l'anterior programa del Barcelona versió original van poder reviure, de la mà de l'Assumpta Magrans i d'en Joan Pombo, familiars de l'últim masover de Cal Arnó, com era el dia a dia en el Sant Martí de Provençals rural, així com la gran metamorfosi que va patir aquest entorn a partir de mitjans del segle passat. També, de la mà del Jorge Borlán, membre de l'Associació de Veïns de la Verneda Alta, van recordar com el veïnat de la Verneda de Sant Martí es va mobilitzar per salvar les empremtes que encara es conservaven d'aquell passat rural i també reivindicar la construcció d'un parc a la zona, el tan desitjat Parc de Sant Martí. Ara, en aquest segon episodi de Salvem Cal Arnó, Salvem la Memòria, serem testimonis del desenllaç de tota aquesta lluita veïnal per preservar la història i la identitat d'aquest barri de Barcelona.
El 28 de gener de 1982, un cop l'últim masover de Cal Arnó, l'Isidre Crusens, ja havia abandonat la masia, l'Ajuntament va ordenar enderrocar-la. Sembla que per error, producte d'una descoordinació entre les àrees d'urbanisme i d'obres públiques. Però la ràpida actuació dels veïns i sobretot les veïnes dirigides per l'Associació de Veïns de la Verneda Alta i l'Escola d'Adults de la Verneda Sant Martí ho van impedir. Tot i així, l'acció de la màquina excavadora va malmetre un dels costats de la masia, el banc exterior i el pou. A partir d'aquell moment, Cal Arnó va ser vigilada pel veïnat dia i nit durant un mes.
Alguns mitjans de comunicació, entre ells Televisió Espanyola, es van fer ressò del que estava passant amb la masia. Aquest fou el particular "No passaran" dels veïns i veïnes del barri.
Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. Todo, no. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro.
Conforme avançaven els anys 80, les masies de l'entorn es van anar deteriorant tant per la manca d'interès per part del consistori com per la progressiva indiferència d'algunes entitats, que no veien com a prioritat la conservació de la masia i de la resta del nucli històric.
Però hi va haver altres entitats, com l'Associació de Veïns de la Verneda Alta, que sí estaven implicades en salvar Calarnó. I durant aquests anys d'espera van organitzar algunes festes al costat de la masia per reivindicar la seva conservació.
Mentre les obres del Parc de Sant Martí continuaven a un ritme lent, la restauració de Calarnó i la resta del nucli antic seguia estancada. Aleshores, des de l'Associació de Veïns de la Verneda Alta es va decidir actuar. D'una banda, l'entitat va presentar al consistori un projecte de rehabilitació de la masia projectat per l'arquitecte bernadenc Josep Barjoan, però l'Ajuntament el va desestimar. D'altra banda, va posar en marxa una iniciativa del tot trencadora, la creació d'un camp internacional de treball. Es va iniciar així una campanya que, sota el lema «Calarnó, no te la perdis», tenia com a objectiu rehabilitar la masia amb gent vinguda de fora, però que, a més, pretenia cridar l'atenció del veïnat.
De com va sorgir aquesta idea d'organitzar un campament de treball amb persones vingudes d'altres parts del món, conversem amb el Jorge Borlán, un dels principals impulsors de tot plegat. Com va sorgir aquesta idea d'organitzar un campament de treball a l'estiu amb persones de procedències tan diferents?
Abans d'això, jo t'ho dic, diguem-ne, hi ha un procés abans, durant i després. El que va passar abans va ser que es va ocupar la masia, en el sentit que nosaltres vam dormir dentro de la masia per el perill que vinguessin, o bé a ocupar-la de males maneres, o bé a enderrocar-la com havia començat. Es van fer activitats, es van fer moltes coses. I en un moment determinat, dintre d'aquest procés de reivindicació de la masia, doncs va sortir aquesta idea de fer un camp de treball. Jo crec, sincerament, el que passa és que fa molt de temps ja, Roberto, i jo crec que va ser que jo vaig llegir en algun lloc o una cosa així, que en un altre lloc, no sé on, havien fet una cosa similar, un camp de treball per reivindicar o per reconstruir una cosa així. Jo vaig pensar, ja, això estaria bé, això ho podíem fer nosaltres també aquí amb la masia. I vaig parlar amb el meu germà i va ser una cosa molt ràpida, o sigui, vam liar la troca en molt poc temps i molt ràpidament, no? Vam passar de, esto es una locura, o de, igual lo podíamos hacer, no? Va començar com una idea en el sentit de que és una cosa que no s'havia fet mai. I com tu dius, l'any 88, pensar que a la Verneda, que llavors era una barriada, com deia en aquella època, no? Vindria gent de tot arreu i del món a reconstruir o a rehabilitar una masia, doncs deia, s'havia assumit truites. Però mira, també la locura de la joventut, van dir, per què no? I la cosa es va començar a complicar i al final ho van aconseguir. Però una vegada que van decidir, anem a por ello, sí que és veritat, va anar molt ràpid. Va, hem de parlar amb aquest, amb l'altre. Sí que, bueno, hi ha una cosa, la qüestió institucional, que és molt important. No era una cosa, jo vaig començar, però jo era soci i militant actiu de l'Associació des de la Verneda Alta, amb una altra gent que hi havia i feia falta un suport institucional. Per tant, aquí s'ha de donar la importància a la qüestió institucional. Qui va fer el camp de treball va ser l'Associació de Veïns de la Verneda Alta. Això està ben clar. Però sí que és veritat que va col·laborar moltíssima gent al voltant del projecte, de gent i d'institucions, que potser va ser una de les coses més interessants com a activitat pública o ciutadana que va passar. És a dir, una espècie de moltes institucions que van començar a col·laborar per això, no?
El punt de partida fou una jornada reivindicativa organitzada per l'Associació de Veïns de la Verneda Alta davant la masia el 18 de juny de 1988. Aquell dia, el regidor del districte, Joaquim de Nadal, es va comprometre davant dels presents a restaurar Calarnó i la resta de les masies conservades del Sant Martí Vell. Aquest aplec veïnal reivindicatiu consistia en una acampada popular i una jugarinola per a la canalla del barri, a més d'una presentació molt especial. Jaume Arnella, fill del barri, cantant, folclorista i membre fundador de l'influent grup de folk, va interpretar, juntament amb els músics de Minimalia Manufactures Musicals, una composició encarregada per l'ocasió, el Romanso de Sant Martí de Provençals.
Ai, vila de Sant Martí, Sant Martí de Provençals, en la teva llarga història si n'has vist de béns i mals. Vas passar de ser una ermita entre el conreu i el sorral, a ser de tot Catalunya la més gran vila industrial. Grans prohoms de casa nostra cantaren el teu bon fer, Montoriol Prat de la Riba i mossèn Cinto Verdaguer. El Sant Martí de la indústria, les casetes i els hortets.
D'aquesta jornada reivindicativa amb la participació del popular cantant Jaume Arnella, en parlem amb el Jorge Borlán. També abans de tirar endavant el camp de treball internacional, el punt de partida, diguem-ne, va ser una acampada reivindicativa prèvia al campament i és on es va presentar el romanço de Sant Martí a càrrec del cantant i folclorista Jaume Arnella. Què ens pot explicar d'aquell dia, en recorda?
Sí, perfectament, i del romanço, i tant, i del Jaume Arnella. Jaume Arnella ha vingut aquí a cantar una vegada, a la plaça de la Verneda. Jaume Arnella era del món, diríem, de l'animació sociocultural i sobretot dels infants cantants, estava el Xesco Boix, ara va de Boix, Jaume Arnella, tota aquella gent, no? Doncs sí, això va ser sobretot per part del Centre Cívic i aquí s'ha de destacar la figura d'Eduard Miralles, que està molt ficat dintre del món cultural català i coneixia molta gent. I la veritat és que aquesta idea va sortir una mica d'ell, de fer aquesta història del romanço i liar el Jaume Arnella. Això ja va ser la guinda, no? Perquè, clar, no sé com que ho puc comparar, però vaja, en aquella època que Jaume Arnella ha fet cas, era increïble. I a sobre ens van adonar que Jaume Arnella havia nascut allà, a una de les cases antigues que hi havia el parc de Sant Martí, una cosa increïble. I sí, va ser... Quan et deia jo que hi havia molta complicitat i molta gent que va col·laborar, jo vaig participar, però sobretot qui va tirar endavant tot això va ser el meu germà, va ser l'Eduard Miralles i altra gent que van parlar amb el Jaume Arnell, el Jaume Arnell va estar d'acord, va escriure el romanço, després el va musicar i el va venir a presentar aquí. Clar, això era ciència-ficció en aquella època, no? Que pogués fer un romanço... Avui en dia això seria normalíssim, no? Però en aquella època que algú tan important com el Jaume Arnell et fes un romanç, el gravés, el vingués a presentar aquí, sobretot perquè no tenia, a més, moltes possibilitats econòmiques, alguna subvenció en si, alguna cosa així, però no seria com ara, seria més fàcil. Això del romanço ha estat fantàstic, i és una mica més el que ha quedat, perquè el romanço està por ahí, ara el tornen a treballar, crec que el presentaran a la Festa Major ara una altra vegada, i que el Jaume Arnella, que encara es viu i canta estupendamente, doncs tornarà a cantar-ho. Sí, sí, va ser una... la guinda del pastel, podríem dir.
El camp de treball internacional va tenir lloc entre l'11 de juliol i el 19 d'agost d'aquell estiu de 1988. L'Associació de Veïns de la Verneda Alta va posar la idea, l'organització i la gestió del camp, mentre que la Generalitat de Catalunya i el districte van proporcionar els tècnics, la infraestructura, els materials i les eines de construcció, així com els queviures. Cal destacar també el paper del Servei Civil Internacional a l'hora de contactar amb els voluntaris. Finalment, un total de 60 persones de diferents procedències van participar en la rehabilitació de Cal Arnó. Durant els 40 dies que va durar el camp de treball, es van fer 3 torns diferents. Mentre uns voluntaris arribaven a la Verneda de Sant Martí, d'altres se'n tornaven als seus respectius països. Els participants es van allotjar en l'aleshores escola del barri Diego Velázquez, l'actual Institut Salvador Seguí.
Stanley, la Galina, la Liana, en Rolf, la Mercedes, l'Andrew, en Mohamed, la Idoia, en Charlie Bong i més persones de procedències tan diverses, Bèlgica, Bulgària, l'antiga República Federal d'Alemanya, els Estats Units, Hongria, Ghana o Hong Kong, un total de 39 nacionalitats que van arribar de manera voluntària a un barri de la perifèria de Barcelona per salvar una masia del segle XVII. S'ha de dir que pocs d'aquests voluntaris sabien quin era l'objectiu del camp de treball, com tampoc coneixien el valor simbòlic de Cal Arnó per al barri. Com a curiositat, la gent del barri els deia amistosament els guiris i, a més de compartir treball, veïns i forans compartien gresca.
A més del treball de restauració, va haver-hi molta convivència amb els voluntaris. Se'ls van preparar sopars de benvinguda i comiat, en què se'ls va regalar una samarreta del camp de treball i una foto del grup. Se'ls van organitzar partits de bàsquet, se'ls van acompanyar a veure la Font Màgica de Montjuïc i se'ls va portar discoteques, a la Festa Major de Gràcia, així com a Montserrat. Paral·lelament al camp de treball, es van organitzar diferents activitats, com una exposició de fotografies antigues de les masies de l'entorn, amb l'objectiu de donar a conèixer el passat agrícola del barri. D'altra banda, per ajudar a fer front a les despeses, des de l'Associació de Veïns es venien adhesius i algunes samarretes amb el lema del camp de treball, que l'Arnó no te la perdis.
Es pot dir que les entitats que van engegar i col·laborar en aquest entusiasta i alhora pretensiós projecte, entre les quals es troben l'Associació de Veïns de la Verneda Alta, el Centre Cívic Sant Martí o l'Ateneu Llibertari, van aconseguir col·locar a la Verneda de Sant Martí en el mapa mundi. De l'organització i de l'èxit del Camp de Treball Internacional per restaurar Calarnó ens parla el Jorge Borlán.
Els 80 era una època, diguem-ne, analògica, no? En qualsevol tipus sí. De gestió era lenta, no s'arribava com ara a les persones tan fàcilment. Per tenir el ressò que va tenir, va ser un autèntic èxit. Recordem que, si no em corregeix, aquell estiu es van presentar un total de 60 persones d'arreu del món a un barri de la perifèria de Barcelona a restaurar una masia del segle XVII, una Barcelona que no era ni molt menys la Barcelona turística actual. Reitero, com s'ho van fer per aconseguir aquest èxit?
Sí, quan van decidir que faríem o intentaríem fer el camp de treball, feia falta els suports institucionals, que era l'Ajuntament, que era la Generalitat, i també el suport, diguem-ne, interinstitucional, vol dir de la gent del barri i de les altres institucions que hi havia al barri, del centre cívic i d'altres institucions. Però ens faltava, com tu dius, el meollo de la qüestió, que és a dir, si aquí han de venir gent d'Alemanya i de jo sé on, com els portem, no? Llavors va ser quan jo així, vaig descobrir que existia una institució, que era el Servei Català de Camps de Treball, Servei Civil Internacional, i vaig anar allà, i vaig explicar la cosa, i justament era com anir al dedo, o sigui, exactament ells es dedicaven a aglutinar, per dir-ho d'alguna forma, iniciatives particulars d'organitzacions que feien camps de treball, i ells les canalitzaven, vol dir que ells publicaven tot això per tot el món, i gent de tot el món s'apuntava, i això és el que ens feia falta a nosaltres. Van començar les negociacions, van parlar molt, inclús me'n recordo que vaig haver d'anar a Arbúcies a una trobada de cap de setmana, que ens feien a tota la gent que feien camps de treball, ens donaven instruccions, no? Molt ben organitzat. I sobretot hi havia una cosa molt interessant, que hi havia una persona del Servei Civil Internacional que estava al camp de treball, com a responsable, que era el que sabia tenir els contactes. Per tant, la qüestió interna va ser amb les institucions que t'he dit, i per poder portar aquí la gent de tot el món, va ser a través del Servei Català de Camps de Treball. Una cosa fantàstica, va anar molt bé, una relació estupenda amb ells, un treball fantàstic que fan, i va sortir en un llibret que feien en aquella època de tots els camps de treball, que hi havia tot el món i tu te veies allà camp de treball per la Masia Calarnó, la Verneda, i tot fantàstic junto con no sé què que feien a Anglaterra i no sé què que feien a Rússia, diu fantàstic, i d'aquí va venir la gent. Van ser, com tu dius, uns 60, és a dir, durant 6 setmanes, 2 setmanes, 2 setmanes i 2 setmanes, 20, més o menys, de persones que van venir de tot arreu, perquè va venir des de gent dels Estats Units, molts europeus, alguns africans del Magreb, alguns de l'Àfrica subsahariana i després un de Hong Kong que va venir també.
Sí, crec que estan comptabilitzades 39 nacionalitats.
Sí, per què serà? Perquè va venir gent molt peculiar, o sigui, dos muchachas que van venir de Bulgària, d'aquella Bulgària, un de Ghana, gent d'Argèlia, sí, moltíssima.
O sigui, van tenir gent de l'Europa de l'Est.
Sí,
potser,
sí, sí.
Ara sona una mica sí. Per estrany, però bueno, el taló de cero, no?, que deien.
Sí, va venir gent de què es van venir? De Bulgària, que me recordo, dues noies, i va venir algú de l'Alemanya Oriental de l'època, perquè, clar, encara hi havia Muro de Berlín, diríem, no?
S'esperava o esperaven la resposta tan positiva com la que van tenir? Això que vostè deia en algun lloc, que van col·locar la Verneda de Sant Martí en el mapa mundi?
Sí, la veritat, aquesta frase, i és veritat, van col·locar la Verneda al mapa mundi, perquè ara ho veiem, en aquell moment no te n'adones, perquè tu estàs allà treballant tot el dia, però ja t'adonaves que la cosa estava funcionant bé, no? Però vista la perspectiva d'ara, l'any 88, clar, veure estrangers per aquí, per allà, pel parc de Sant Martí, treballant per aquí pel barri, els veïns al·lucinaven. O sigui, que era increïble. I nosaltres mateixos, quan van començar a venir, també pensant, hòstia, doncs és veritat, ho hem aconseguit, no? Sí, va ser una cosa estranya. Ara és normal, però en aquella època... I sobretot, això que dèiem de la qüestió de la conscienciació, que em preguntaves tu abans, abans, tu imagina't també la reacció dels veïns sobre el seu propi patrimoni, en aquest cas, quan pensen, caramba, aquesta gent ha vingut de no sé on per arreglar una masia nostra. O sigui, ells valoren això que tenim fins a l'extrem de venir aquí a gastar les vacances. Això també va servir una mica com de dir, coño, pues igual es que esto más importante nosotros nos creíamos, ¿no? O sigui, que tot va ser com molt rodat.
I com es van organitzar? Qui dirigia la rehabilitació de la masia? Com era el dia a dia del camp de treball?
Bueno, la qüestió és què feia falta per fer el camp de treball. Ens feia falta les institucions que posessin... Bueno, això és una despesa important. Aquí hem de ser sincers. El que era regidor d'aquella època, que era Joaquim de Nadal, va col·laborar moltíssim. Bueno, de fer sincer, hi ha estat impossible, no? La primera cosa que va posar és l'escola on dormirien, que era el Diego de Velázquez. Ell era l'amo, perquè la masia era seva, per dir d'alguna forma. Era de l'Ajuntament, la masia, no? Va posar... No sé com es diu ara. Antes deia la brigadilla o la brigada, que era la brigada de manteniment del districte, que eren els superaris que, doncs, arreglen un carrer quan passen cosetes, no grans obres, però sí arreglillos d'aquests, no? I el director d'aquesta brigada era el que ens orientava. Van fer una espècie de planning de què podien fer, perquè tampoc s'havia de somiar, aquí podem fer amb el que tenim de persones i de temps, podem fer això i això. Llavors el director de la brigada es va orientar. I per fer-ho així es va deixar un senyor, que era nuestro estimadísimo senyor José, que era una de les persones de la brigada que estava tot el dia amb nosaltres, una persona entranyable. I a més, l'Ajuntament es va deixar l'escola i es va pagar el menjar. Un càtering que portaven el menjar cada dia. Però ens faltava una cosa, que era on dormir. Bueno, dormir a l'escola, però on dormir físicament, no? Llavors el que van fer és... Van anar a la Generalitat també, que llavors el director de la joventut era l'Enric Puig, i li van dir i tal, i al final, doncs, bueno, i què vostès, com ens podem ajudar? Dic, mira, la veritat és que ens falta els llits per dormir. Va dir, sí, ens portaré els llits. I quan ja faltaven uns pocs dies perquè comencessin a arribar els campistes del camp de treball, que no arribaven les llits, jo vaig trucar a la direcció general i s'havien oblidat. Clar, deu ser el Enric Puig, el jefe, els hauria dit, no, això ho hem de fer perquè ens hem compromès. Però no recordo perfectament que d'una casa de colònies de Tarragona, en un camió, les van portar cap aquí, perquè jo estava esperant-les perquè no sabia on era el barri, les van portar això. Què vull dir amb això? Hi ha un altre element també important, que són les altres organitzacions del barri, molt important. Això ho portava els ajuntaments de la Berneda Alta, que en aquella època una associació de veïns era una cosa brutal, que llavors no hi havia una altra cosa, no hi havia les parròquies i les associacions de veïns, i entre les associacions de veïns hi havia de tot, hi havia un munt de gent, de vocalies, de tot, de joventut, de cultura, de dones, d'urbanisme, de tot. Però hi havia altres institucions. Jo vull senyalar aquí el Centre Cívic Sant Martí, que va col·laborar molt, gent inclús de l'Ateneu Llibertari i gent suelta, perquè aquest tipus d'activitats té una característica, perquè clar, fins aquell moment, per dir d'alguna forma, quan es reivindicava alguna cosa, es feien manifestacions, anaven a cridar aquí i allà, i molt bé, i així devia ser. Però diguem-ne, aquest tipus de reivindicació activa no estava tan de moda, i això va enganxar molta gent jove del barri, que diuen, hòstia, esto no tanto el día con la pancarta, no está bien esto, i a més portava gent estrangera, i això va ser molt motivador també per molta gent del barri. Vull dir amb això que va col·laborar moltíssima gent que no estava ni en institució, ni en organització, ni en associació, però que això de que estiguessin per aquí els guiris, doncs els agradava molt, i com que hi havia moltes activitats i moltes coses, i els havien de portar cap aquí, cap allà, per ensenyar-los Barcelona, doncs això va funcionar molt bé.
És això, també hi va haver temps per la gresca amb els guiris?
Bueno, clar, el compromís que tu agafaves amb el servei català, perquè si no, simplement es portes a treballar. Així que el compromís era de fer coses. Llavors van portar a Barcelona, feien sopar, també perquè quan feien algun sopar venien veïns del barri que participaven. Van intentar que coneguessin Barcelona i fer una mica d'activitats per conèixer-nos nosaltres també, perquè entre ells tampoc es coneixien, no?
I entre tantes nacionalitats, recordem que eren al voltant de 39 nacionalitats, com s'entenien? Tot plegat no era una mica Torre de Babel?
Sí, sí, sin duda, era una Torre de Babel. Però bueno, entre ells parlaven molt en anglès, algú sabia bastant de castellà, tampoc s'havia d'entendre molt, perquè el treball estava clar, tot el matí treballàvem, fins a les 4, una cosa així, després ells anaven a casa, descansaven, i anaven una mica de festa després. Però qualsevol camp de treball d'aquest tipus amb gent jove és molt fàcil d'entendre. Però jo vull ressaltar, sobretot, la participació de tanta gent, probablement aquest sigui un valor que va tenir el camp de treball. Jo sempre me'n recordo que l'alcalde Pasqual Maragall utilitzava una paraula que a mi m'agrada molt, que és complicitat, que ara ja no hi ha, no s'utilitza. Més que una qüestió de col·laboratiu, tot això, però sobretot va ser una qüestió de complicitat, és a dir, d'una sèrie de gent, institucions, autoritats, que es posen d'acord com d'una forma una mica malèvola, dir, ¿por qué no hacemos esto?, no? I al final va sortir. En certa forma, jo crec que inclús les Olimpiades de Barcelona va ser un gran exercici de complicitat també. Una mica en aquest sentit vull ressaltar que, bueno, està l'associació, està una gent concreta, però va haver molta gent que va col·laborar en aquesta espècie de complicitat, perquè creien que valia la pena i també, el que he dit abans, perquè era una cosa que semblava nova, una altra forma de reivindicar, activa, no? I això també va ser interessant.
Què recorda o Què ens pot explicar d'aquelles persones que van arribar d'arreu del món? Suposo que hi ha un bon grapat d'anècdotes. Expliqui'ns alguna de la que tinc un gran record.
Bueno, hi ha moltes anècdotes. Hi ha una molt curiosa... Bueno, hi ha moltes coses, no? Una vegada un company magnífic ens va arribar que anava en cadira de rodes, venia de Bèlgica, no? I me'n truquen del centre cívic, perquè normalment van, donaven de referència per arribar-hi al centre cívic i venien a buscar-los aquí. I me'n truca el portero del centre cívic i me dice, no, que ha venit una, pues dile que venga una. I dice, no, aquí hay un poco de problema, más de problema. Ara és més normal, però en aquella època no era normal. I a mi aquest tipus em va marcar, perquè era una persona increïble, que anava en cadira de rodes, però anava a tot arreu, s'agafava el bus, s'agafava de tot, que ara és normal, però en aquella època no era tan normal, no? La independència que ell tenia, no?, per fer, i volia sempre col·laborar. Una persona fantàstica, no? I anècdotes, doncs mira, va sortir també una parella de que van sortir d'allà, que després van continuar, crec que ara ja no estan juntes, però que va sortir una parella en aquesta convivència, moltes coses, no? Sí.
I manté o ha mantingut al llarg d'aquests anys algun contacte amb alguna d'aquestes voluntàries que hi van participar?
La veritat és que al principi sí van tenir cert contacte, és a dir, uns inclús anys després, no? I alguna persona va tornar per aquí, però ja després de tant de temps, ara mateix ja no tenim contacte, no sé què ha sigut d'ells, no?
Però un cop va finalitzar el camp de treball, tot va quedar aturat. El novembre de 1988, el Consell del Districte va comunicar que no tenia diners per restaurar Calarnó i la resta del nucli antic. Davant d'aquest nou incompliment del consistori, l'Associació de Veïns de la Verneda Alta es va tornar a mobilitzar i va organitzar la campanya Salvem Calarnó. L'entitat bernadenca va dur a terme un conjunt d'accions reivindicatives, com la realització de pintades per tot el districte de Sant Martí o la col·locació d'una lona de protecció al sostre de la masia amb el lema de la campanya. Tot plegat per donar visibilitat a l'abandonament de Calarnó i la resta del nucli antic per part de les autoritats.
Estàs escoltant Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les Biblioteques de Barcelona.
Després de molts entrebancs, totes aquestes mobilitzacions en defensa del nucli antic van donar el seu fruit. Finalment, l'any 1992, la masia es va convertir en la ludoteca municipal infantil que hem visitat al principi, tal com ho reivindicaven les diferents associacions implicades en la seva conservació. Una ludoteca que té com a missió educar a la canalla del barri a través del joc. De la reivindicació veïnal per salvar Calarnó i que amb tot plegat s'hagi aconseguit una ludoteca per al barri, conversem amb l'Assumpta Magrans, en Joan Pombo i en Jaume Creixell. Ara parlem de la reivindicació veïnal. Què pensen d'aquesta reivindicació per salvar Calarnó i la resta de masies de l'entorn?
Això podria parlar el Jaume.
Bueno, jo diria que en aquest cas s'hauria de marcar dins de la reivindicació del parc i com a tal, les masies que estaven dins del parc s'havien de mantenir. I si sí, si no, l'Ajuntament que sí, que no, pum! Quan et donaves compte ja havien tirat alguna cosa. O sigui, jo penso que va estar, en el cas de Calarnó, un tema molt oportú, que la prova està que encara hi és, almenys la façana, tot l'altre que deia l'assumpte no. I per descomptat l'esperit de la casa tampoc, no? Però bueno, el local físic, les parets físiques, encara hi són. I això doncs són gràcies als plantejaments dels veïns i a la col·laboració d'aquest camp de treball que esmentava abans.
Què en pensa encara sigui una ludoteca Calarnó?
A mi em sembla bé, em sembla perfecte. Vull dir que sigui un espai pel barri és genial, no? I que puguin aprofitar-ho els nens i que funcioni, genial.
La llàstima és que no es pugui fer servir per la seva feina original.
Bueno, això ja... Això no es pot recuperar.
No, però es pot.
En qualsevol cas, jo particularment hagués preferit que allò s'hagués mantingut amb el seu estat per coneixement de noves generacions.
De la història.
És una ludoteca, hòstia, sí. Per descomptat que fantàstic.
Està bé.
Però tal i com ha quedat, pues, com a ludoteca està bé. Ara, la llàstima és que haver derruït la casa magnífica que era, la masia, que era magnífica, sí. Perquè allò era un patrimoni històric, genial, no? És una cosa que ja no pots tornar enrere, que ja ha passat i ja està.
També parlem amb el Jorge Borlán de la consecució de Calarnó com a equipament públic per al barri.
I des de les institucions, tot i que crec que m'ha contestat, però concretament des de l'Ajuntament, creu que es van prendre en sèrio tot aquest moviment de reivindicació de la memòria i de la salvaguarda del patrimoni promogut per les entitats?
Doncs jo crec que al principi no, la veritat. Però a poc jo crec que també se'n van adonar que això era un valor important. I el que està de bona amb el camp de treball, estaria malament que jo diga res en contra, perquè van col·laborar molt. Van posar tot el que el van demanar, ho van posar, ho van pagar i ho van fer. O sigui que aquesta és la veritat. Igual aquest moment de les masies aquestes va ser un canvi de mentalitat també, que no és només en nosaltres, sinó en general en la ciutat. Molts d'aquests edificis, a Horta, al Poblenou, evidentment, o a Gràcia o a altres llocs, s'han conservat i ara són serveis públics, no? Com la Torre del Fang o altres que hi ha per aquí. Sí, jo crec que també hi ha hagut un canvi de mentalitat, però una mica és el canvi de mentalitat que ha hagut en el país sobre la valoració pròpia del patrimoni, no? Doncs aquesta mentalitat d'entendre què és el patrimoni i per què s'ha de defensar, part d'una valoració cultural interna. Per això és una qüestió que va transformant-se en el temps i sobretot quan te n'adones que el patrimoni pot ser útil, inclús econòmicament útil.
Mm-hmm. I ara, amb el pas del temps i segurament amb una visió idealitzada d'aquella època no tan llunyana, avui dia, amb l'actual món digital, amb una societat hiperconnectada i on el bé comú no sembla tenir o ser una prioritat, creu que es podria tirar endavant una cosa semblant a la que vam fer? Amb la implicació del veïnat i voluntaris procedents d'altres parts del món?
Sí, i més fàcilment. Mm-hmm. Sí, 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 sens dubte, i a més molt més fàcilment, hi ha molt més mitjans, la comunicació és molt més fàcil, hi ha més diners per a aquest tipus de coses, hi ha moltes organitzacions, hi ha molts joves organitzats i més ben formats. Sí, sí, ara seria inclús fàcil fer-ho, perquè s'entendria perfectament, tothom ja s'ha adonat que aquestes coses s'han de conservar, la qüestió tecnològica facilitaria moltíssim, bueno, ara està xupau fer-ho això. Sí que és veritat que parlem d'una època en la que les necessitats eren tantes que urgia que la gent es posés d'acord, no? Ara igual costaria més perquè hi ha més coses. En aquella època ens havien de posar d'acord perquè hi havia coses essencials, estaven reivindicant coses tan bàsiques com això, tenir una llar pels jubilats o inclús asfaltar alguns carrers que no hi havien, o escoles que ens faltaven, com l'Escola dels Sords, que va ser una lluita enorme, no? O el parc, que les reivindicacions d'aquella època eren molt bàsiques, no? Que eren directament a la vida dels ciutadans. I en el cas del camp de treball, jo reconeixo que va ser un exercici de complicitat molt interessant entre moltes institucions i moltes organitzacions, una, i dos, que va ser una nova forma de plantejar una reivindicació que no era simplement la pancarta i anar a cridar davant del districte, que ja està bé, que ja està bé fer-ho també.
I ara, quan passa pel que queda del parc de Sant Martí i passa per davant de la ludoteca Calarnó, què en pensa?
Jo per aquestes coses tampoc soc tan sentimental, però vaja, cada cosa té el seu moment, no? El que penso és que, parlant del camp de treball, pròpiament la qüestió edificativa, o sigui, treballar en la reconstrucció de la masia, en 6 setmanes i amb el personal que teníem, jo reconeixo que no es va fer molt, es va fer 4 cosetes, no? Va picar per aquí, es va picar per allà, va assegurar alguna cosa amb la direcció del cap de la brigada, no? Però una cosa sí va quedar clara. Quan va acabar el camp de treball, era evident per tots els que hi havien aquí que la masia no es tiraria. Estava claríssim ja. Per les autoritats, per la gent, per les institucions, per tothom. Estava claríssim que aquella masia, després del camp de treball, no s'enderrocaria, i això és precisament el gran objectiu, el gran logro que vam tenir amb el camp de treball. Ara, quan passo, doncs, penso que, bueno, que està bé, que el que volien s'ha aconseguit. Tampoc és enyorança ni res, perquè les èpoques van canviant, però simplement és, això és el que volíem i això ho hem aconseguit. Però igual que aquesta masia, doncs la masia de Campanes, que està al costat, que van fer una escola de la gent de Parcs i Jardins, o altres masies que s'han conservat, i desgraciadament altres que les van enderrocar, sobretot alguna que ja queda al carrer Prim, que és una pena que es va enderrocar.
Hem de dir que, a més de Calarnó, les altres dues masies conservades al Sant Martí Vell, Can Planes i Can Cadena, també foren rehabilitades i transformades en equipaments socials.
Can Planes actualment és un centre d'acolliment residencial dins el Parc de Sant Martí. Can Cadena també té titularitat municipal i acull un centre experimental d'agricultura biològica amb un hort ecològic.
Però les reivindicacions encara continuen amb una de les masies abans esmentades, Can Riera.
Can Riera, masia que data del segle XVI, es troba ubicada una mica més lluny, a prop de l'antiga Riera d'Horta, un entorn on hi ha documentats un conjunt de masos que no han arribat fins als nostres dies. Els terrenys de Can Riera, que pertanyen a una empresa immobiliària, es van anar urbanitzant, quedant aquesta ubicada dins d'un aparcament de camions i envoltada d'un camp de futbol i unes pistes de pàdel. Actualment, una plataforma d'entitats creada l'any 2011, que agrupa associacions veïnals de Sant Martí de Provençals, la Verneda i la Pau i la Sagrera, així com l'Agrupació per a la Protecció del Patrimoni, Apropa't, reclamen la categorització de la masia com a bé cultural d'interès local, un estatus de què gaudeixen les altres masies conservades i que garantiria la seva protecció per tal de convertir-la en un equipament públic.
Les masies que s'han conservat han quedat envoltades, per no dir ofegades, d'edificis i travessades per múltiples carrers. Són el darrer testimoni de la vida rural que fou predominant en el territori de la Verneda de Sant Martí durant segles. El fet que aquestes construccions tradicionals quedin despullades de la seva justificació cultural i descontextualitzades de la seva funcionalitat original provoca una discordança visual a l'entorn. Però tot i així, gràcies a la implicació dels veïns i veïnes que van lluitar per mantenir-les dempeus, avui dia podem gaudir-les i imaginar-nos aquell Sant Martí vell.
El mundo que yo no vi lo pensé como cosa extraña, como arca de maravilla. Ay.
Per tancar aquest quart podcast del Barcelona versió original, citarem alguns dels llibres i revistes que hem fet servir a l'hora de confeccionar aquest programa. Llibres i revistes que pots trobar en les biblioteques de la ciutat.
Apunts per la història de Sant Martí de Provençals, de l'Arxiu Històric Municipal de Sant Martí de Provençals, publicat pel mateix arxiu l'any 1982. Brillarà. La gent i els barris de Sant Martí, de Josep Maria Huertas, publicat per l'Ajuntament de Barcelona l'any 2001. Masies de Barcelona, publicat per l'Ajuntament de Barcelona l'any 2009. Serà. Records de la lluita per un barri millor, l'Associació de Veïns de la Verneda Alta, de la Societat d'Estudis de la Verneda de Sant Martí, publicat per l'Ajuntament de Barcelona l'any 2004. Sant Martí de Provençals, de la Vila al Barri, de Néstor Bogajo, publicat per l'Ajuntament de Barcelona i el Centre d'Estudis de Sant Martí de Provençals l'any 2010. Tots els barris de Barcelona, volums 1 i 7, de Jaume Fabre i Josep Maria Huertas, publicat per Edicions 62 l'any 1977. Allí les cries. El Rebrot, la revista mensual de la Verneda Solidària, publicada per la mateixa entitat des de l'any 1995. Quan ordenyen a los rebaños. Auro Invento, el butlletí quadrimestral de la Societat d'Estudis de la Verneda de Sant Martí, publicat des de l'any 2020.
Más limpio que agua de oro. També volem tornar a agrair l'estimable col·laboració del taller d'història de la Societat d'Estudis de la Verneda de Sant Martí en la part documental d'aquest podcast i a tots els veïns i veïnes que han participat. L'Assumpta Magrans, en Joan Pombo, en Jaume Creixell i el Jorge Borlán. Alguien nombre. Com igualment, tornar a agrair a la Olga, la fantàstica narradora i companya de la Biblioteca Gabriel García Márquez, i a l'Albert, el quarterback del control tècnic de Ràdio Maconda, i en Julián, el capo de tot plegat, que han fet possible un nou programa del Barcelona versió original. Gràcies a tots. Antes que suene la hora, ay, de mi vida.
Mi ciudad, sha la la la, oh, 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 en mi ciudad.
I ja, definitivament, per tancar, volem comentar-te que, tot i que tenim un bon sac d'històries per contar, estem oberts a veïns, entitats, centres d'estudi de la ciutat i companys d'altres biblioteques, en definitiva, a tothom que vulgui suggerir-nos qualsevol història susceptible de formar part del Barcelona versió original. Moltes gràcies. Ens veiem en el pròxim podcast del Barcelona versió original a Ràdio Maconda.
En mi ciutat, ja la la la. En mi ciutat, un, dos, tres, un, dos, tres.